Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Ara sí, que encara és de dia quan comença el nostre programa. Això ja és més agradable. Ja avança la primavera, ja s'acosta l'estiu. Segon programa del mes d'abril i dia de Dijous Sant. Encetem, doncs, unes jornades que anomenem Setmana Santa, però alguns uns dies d'exaltació de la fe religiosa, per d'altres, i crec que és la majoria, uns dies que s'aprofiten per descansar i que venen a ser un petit preludi de les vacances. Espero que després de dos maleïts anys de pandèmia ara puguem recuperar el turisme i almenys contribuir a la vida econòmica de manera més directa, que la cosa està molt fotuda i no cal donar-li la culpa al Putin, perquè el problema ve de molt abans. Que bé que van els caps de turc, oi? O de rus, tant se val. Millor anem a parlar d'òpera. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Stenchen, un deliciós lit de Franz Schubert que forma part del cicle Schwanengesang, el cant del cigne, interpretat per la sempre exquisida veu de la soprano catalana Victoria de Los Ángeles, tota una llegenda, acompanyada al piano per Geoffrey Parsons, un dels grans pianistes acompanyants del segle XX, australià de naixement i traspassat ja fa una colla d'anys, el 1995. I doncs què passa avui? Doncs que avui hi haurà en el nostre programa molt de cant i molt variat, però gens d'òpera. És a dir, que parlarem d'òpera sense parlar-ne. Paradoxes de la vida. Però avui ens ajudaran... I qui millor per ajudar-nos que l'inefable Flamarica, el niño del pentagrama, que aquesta vegada quasi se'ns escapa i li han posat un punt negatiu perquè hem hagut de retardar un dia l'enregistrament, perquè resulta que ens havia fet el salt per no sé quina conferència, per alguna cosa d'un rèquiem, que ja t'estàs preparant els funerals, Albert.
No, però el pas que anem amb l'actualitat periodística de Sabadell potser són per algú altre.
Benvingut, Albert.
Avui, moltes gràcies.
Avui una colla de CDs, gentilesa d'IBS Clàssica, els més un CD de cançons de Victoria de Los Ángeles. Tot això a Lo Flamaric número 35. Molt bé. No et posis tan emocionat que no invadirem Polònia, eh?
Sí. No, deixem estar Polònia i les invasions...
Bueno, a veure, primer, el primer que parlarem serà aquest CD que es diu Songs of Many Lands, és a dir, cançons de moltes terres, que és un recopilatori de la Victoria de Los Ángeles acompanyada del piano per Geoffrey Parsons, i em sembla que el títol ja és prou explícit, el que són 16 cançons, totes de països diferents, cantades en idiomes diferents. Com sabem, la Victoria era una gran políglota i cantava amb tota facilitat, doncs, amb una diversitat d'idiomes. Veritat?
Sí, efectivament. De fet, és un dels diversos projectes que hi ha... Aquest és el 16è disc que des de que es va fundar la Fundació Victoria Els Àngels l'any 2006, doncs, han anat editant. La majoria d'ells ho van fer amb el segell Columna Música, fins que el segell va canviar de mans i va arribar a parar aquí a Sabadell. I després, doncs, com a altres orquestres o fins i tot a altres institucions i universitats s'han creat el seu propi segell, ja sigui discogràfic o editorial, doncs la Fundació Victoria Los Ángeles va editar el seu propi segell i ha anat editant alguns enregistraments. Aquest hauria d'haver sortit l'any 2021, però per una sèrie de qüestions logístiques es va retrasar, i el que és aquest CD és una reedició en CD d'un LP que va sortir els anys 70, si no recordo.
L'any 76, segons l'any 76, la gravació és l'any 76.
I aleshores, doncs bé, com que no estava editat amb disc, doncs...
Així ja m'has tret un dubte que tenia per preguntar-te, que és la discogràfica. O sigui, la discogràfica és la pròpia Fundació Victoria de Los Ángeles, no? Perquè aquí darrere... la contraportada del disc parla de Fundació Ona Futura. No sé qui són.
Hi ha els logos de les entitats que fan mecenatge. Altres discs s'havien finançat a través de micromecenatge, però en aquesta ocasió...
Aquesta fundació SABA, els dos pàrquings, no? La Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, l'INAEM, Ministeri de Cultura i la pròpia Fundació Victoria de Los Ángeles. Molt bé. Doncs vinga, abans de seguir endavant, sentirem una altra cançó d'aquest disc, que és, es diu Orpheus with his lute, Orfeu amb el seu llaüt, sobre un text de Shakespeare, ni més ni menys, que ve d'unes cançons que es diuen Five Shakespeare Songs, i l'autor és Arthur Sullivan, ja sabeu, aquell de Gilbert and Sullivan. Sentim-ho.
Mountain tops and trees, all themselves when he.
Molt bé, l'àlbum, a part del CD, pròpiament dit, hi ha un llibret on hi ha articles d'Imma Ferran, que és d'aquesta Fundació No Futura, de l'Oriol Aguilar, que és el director del Festival Castell de Peralada, de Jorge Vinagui i de Mr. Flamaric. Això qui és, aquest?
Un impresentable.
No, fas un article que es diu La gran dama del lit, La gran dama del lit i la cançó, perquè està en català, està en castellà i està en anglès. Sí. Tu quin vas fer?
Jo vaig fer el català i el castellà.
Sí.
I l'anglès, no recordo si també, i després el van tornar a traduir.
Està bé.
Perquè, clar, fa molt temps d'aquest text.
Molt bé, molt bé. Bueno, aquí el que fas és explicar una mica, doncs, la trajectòria, no?, de la Victòria, de tot aquest, precisament, aquest ampli domini d'idiomes.
Bueno, més que la trajectòria, que això ho acostuma a fer més amb el Vinagui, que és l'últim article, el que volia fer, i a diferència d'altres llibrets, d'altres CDs d'aquesta col·lecció, era explicar una mica aquest context i la relació entre del repertori, però no de la música en si mateix, sinó per què surt aquest CD, i no tant explicar les obres en si com hi ha altres notes que dius, bueno, escolti'm, si això canta Händel i Mozart, doncs no m'expliqui les obres de Händel i Mozart, sinó expliqui'm una mica les circumstàncies del CD, no? I també alhora, doncs, combinar alguna d'aquelles característiques musicals de l'art de la Victòria, que en aquest cas, doncs, em baso bastant en les descripcions, que ja saps que jo admiro molt el Reverteri, que em sembla un autèntic analista i mestre dels millors que hi ha a Espanya, i després, doncs, comentar una miqueta algunes anècdotes i, doncs, el que podem, una guia per entendre el més que les peces en concret, sinó tot l'enregistrament.
Sí. Hi ha una cosa que parles, diu, al marge de les sales de concert, l'estreta amistat entre ambdós músics, es refereix a la Victòria i el Geoffrey Parsons, va llegar nombroses anècdotes com el referit a la gosseta que tenia de Parsons. Compartir el nom amb l'animalet no acabava de fer el pes de la cantant. Bé, entenc que la gosseta aquesta és de Vida i Victòria.
Sí.
I qui era, del Parsons.
Sí, sí, aquí s'obre el D en el text, que aquestes coses sempre et llegeixes un text
és
i
hi ha alguna cosa. Diu que la gosseta que tenia de Parsons, això...
Que tenia Parsons.
Sí, llegit tal qual sona fatal. És el que,
sí, sí.
Això ho vaig apuntar per preguntar-t'ho. Aquí necessiteu un corrector dels bons, com fem els nostres programes.
Sí, que aquestes coses passen, eh?
Sí, oi?
Com que el cervell, ja saps, les teories de la percepció de la Gestalt, no llegeix lletra a lletra ni paraules, sinó que, i tu pots mirar 30 vegades i sempre acabes trobant alguna petita coseta, i aquell text, doncs, també se'l van mirar a la Fundació,
sí,
però,
sí.
En fi,
bueno,
coses que passen.
Ens escapen coses. Bé, com dèiem, doncs, abundant amb el tema aquest dels idiomes, el aquest disc hi ha cançons amb una diversitat d'idiomes, francès, alemany, anglès, castellà, japonès, portuguès, italià i suposo que és nahuatl, no?, que és el
sí.
Que és l'idioma que parlaven els asteques antics quan va arribar l'Hernán Cortés.
Sí,
i els hi va canviar l'idioma de cop. Nahuatl. Hi ha una cançó al respecte, doncs. Bueno, i el que farem serà acabar amb la cançó tradicional japonesa Sakura Sakura, és la que està cantada en Japó. No sé si devia sonar així quan la Butterfly feia de geisha. No ho sé, però sentim-la de totes maneres.
Però la Butterfly segur que no s'acura, s'acura, eh?
Bueno...
Un acudit per la nostra admiradora Joana, que ens escolta.
Directament a la morgue, la pobra, la Butterfly.
Mi ga kumo to iri.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara tenim aquí una pila de CDs editats en els darrers temps per la prolífica discogràfica andalusa IBS Classicals. La veritat és que se'ns havien acumulat, amb tot això de la pandèmia i bla, 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 doncs algun hem hagut de deixar a banda, però en portem quatre, i tots ells molt interessants. Recordeu que només parlem dels que tenen a veure amb el cant, perquè ells n'editen molts més que no són, que són de música instrumental. El primer CD es diu Falla 1915, i conté L'amor brujo i les 7 canciones populares espanyoles de Manuel de Falla. Que són, que aquí les trobem orquestrades, perquè originalment són per a piano i veu. La que toca és la Bilbao Sinfonieta i dirigeix Iker Sánchez Silva. Però la peculiaritat és que no canta una soprano, sinó una cantaora, ole, amb l'afegit d'aquest toc racial que això comporta. Ole i ole. I el de 1915, no?, que porta el títol del CD, és per l'any que es van fer amb dues obres, tant L'amor brujo com les 7 canciones populares espanyoles. A més de que sentir els teus comentaris, Albert, sentirem una d'aquestes cançons molt curteta, que és El paño moruno.
Al paño fino en la tienda una mancha le cayó, una mancha le cayó. Por menos precio se vende, por menos precio se vende. ¿Por qué perdió su valor? ¿Por qué perdió su valor? ¡Ay!
Doncs sí, hem sentit aquesta peculiar instrumentació d'aquestes famoses 7 cançons, que són un hit del repertori dins del context nacionalista i en certa manera neoclàssic del repertori espanyol de principis del segle XX, i diem particular perquè evidentment són escrites per piano i veu, i aquí doncs tenim aquesta versió de la cantaora Maria Toledo, i de l'orquestració de Francisco Domínguez, una orquestració que manté els trets, diguem, idiosincràtics a nivell dels paràmetres musicals, els fonaments rítmics, melòdics, harmònics, però amb aquesta perspectiva tímbrica tan contemporània d'aquest ensemble. I per tant, doncs, és una mena de relectura molt, molt oportuna, que a més lliga, no en parlarem avui, amb aquesta versió primigènia de L'amor brujo de 1915, que té molta història i ha estat estudiat des de diversos aspectes, diversos llibres i especialistes. Tu et deia quan preparàvem el programa que hi ha una tesi doctoral, ara no em fa, la Maria Palacios em sembla que és, pel CEDEM, que ha estudiat les òperes de Manuel de Falla. I deies, però quines òperes, si només en té 3? Doncs mira, és un llibre de 600 pàgines.
En té 3?
Bàsicament, bueno, obres escèniques entre la... Bueno, té les sarsueles, també.
Bueno, no, però jo d'òperes conec La vida breve i El retablo de Maese Pedro. Quina seria la tercera?
Després hi ha L'amor brujo, abans de ser ballet, hi ha aquest quadre, gitaneria...
Sí.
Deixem un obres escèniques més amples.
És que jo, clar, m'ha sorprès perquè L'amor brujo, en aquest disc hi ha moltes peces cantades, sí. I L'amor brujo, clar, jo el tinc com a ballet, que l'hem fet un parell de vegades aquí en les nostres temporades, juntament amb La vida breve, i me'n recordo que hi havia, em sembla, una peça cantada, però tot el més era ball.
Sí, això és la versió final de cap al 1925. Bé, deixa'm dir que aquestes cançons Van tenir un, bueno, com una projecció molt significativa a partir del 1922, en què la Maria Barrientos, perquè també ha sortit un llibre, que ja en tot cas en parlarem una altra ocasió, de la Barrientos i la relació amb Falla, a través de l'epistolari, però també com a gran intèrpret, que va ser la Barrientos d'aquest cicle de cançons, que no és per qui li va dedicar ni qui el va estrenar, però que a partir del 22, gràcies a conèixer Falla a Wanda Landowska, doncs es van posar en contacte també tots tres, van oferir diversos concerts al maig del 22 a París, i després van venir a Barcelona a la tardor del 22, i en aquestes sessions en què van també cantar algunes cançons i van actuar la Wanda Landowska amb uns mítics concerts sempre molt referits des de la historiografia de la música catalana, i la Barrientos, també hi havia allà Toldrà, fet que també ens lliga amb un altre llibre que passarem al futur. És que ha vingut així tot com molt rodat.
Escolta,
i
tu,
dius, el disc, el llibre aquest...
I recordaré que la Barrientos va sortir així com de passada, quan vam parlar, que va ser el mes passat, que vam parlar de la Elvira de Hidalgo.
Sí, exacte, doncs, que tenia el tabac, l'estanc.
Que el van heredar de la família Barrientos, de la família Hidalgo, i a més va ser la primera professora de solfeig de la...
Exacte.
De la Elvira.
Podríem dir que la Maria aquesta Barrientos per casa sempre, últimament.
Tot queda a casa, si més no. Bueno, escolta, abans de canviar de CD us proposo una altra d'aquestes precioses cançons de Falla, possiblement sigui la més coneguda, almenys la que jo conec més, que és sobre... els textos són anònims populars, eh? I ara sentirem la Nana. I ara canviem radicalment de terç i ens anem a la música antiga, amb el CD Quid est Veritas, a càrrec del conjunt instrumental Los Músicos de Su Alteza, que dirigeix Luis Antonio González, i la soprano Olalla Alemán. Aquest disc conté música d'autors italians del segle XVII, entre ells, com el més famós, Claudio Monteverdi, però també Benedetto Ferrari, Maurizio Cazzati, Tarquinio Merula i Giovanni Felice Sánchez. S'escriu Sánchez, no? Però en italià es pronuncia Sánchez, no? I no té res a veure... No té res a veure amb un tal Pedro, no. Aquest, el Giovanni Felice, Joan Fèlix, fou un cantant i compositor nascut a Roma, mort a Viena, del segle XVII.
És que si tingués a veure, potser es diria Giovanni Infelice.
Sí, sí, Infelice. Escolta, també abans de comentar, proposem també un parell de peces. Proposarem totes dues, que són de Monteverdi, dels seus Scherzi Musicali, i la primera que sentirem és Ecco di dolci raggi il sole armato. Heus aquí el sol armat de dolços raggios.
Doncs mira, hem sentit aquesta cançó i tant aquest CD com el que després comentarem ens porten al repertori de vora el 1600, amb aquelles ciutats-estat del nord d'Itàlia, amb aquell pes polític, econòmic, social que hi havia, i són un reflex tots dos d'aquesta línia que té el segell IBS Clàssica, el segell espanyol més actiu amb tot tipus de repertori, com has dit, el vocal, però des del Renaixement, el Barroc, fins a l'actualitat, la música contemporània.
Jo no estic al tanto del que fan les altres discogràfiques perquè no m'envien els seus CDs, només IBS els envia tots, i realment en treu molts,
Sí, 26 projectes l'any 2021, això és realment moltíssim.
En pandèmia.
Sí, en pandèmia. I a més moltes són World Premier Recording, per tant, d'alguna manera, no tractar aquest segell seria fer com un buit, que diria poc de nosaltres. Sempre amb aquesta edició elegant, generalment amb molt bones notes d'articles de carpeta molt significatius, i en el cas d'aquest enregistrament, amb un exemple de conjunts amb criteris històrics o informats, i la potència que també té el reflex al món de la música barroca aquí a Espanya. Tu que vas molt a Madrid, ara no recordo, veient el teu Facebook, que pobre de mi que no el segueixi, li posi me gusta, però a part de les òperes que veus, també em sembla recordar que has vist algunes coses barroques recentment o els últims mesos.
Sí, vaig veure una de Händel, Partenope, en el Teatre Real, el novembre.
Que seria un exemple. Mira, el Liceu fa poca cosa barroca,
Bueno, l'any que ve no,
Sí, l'any que ve fan el Monteverdi, sí, què fan, no?
Sí, l'Incoronació d'Epopea representada, llavors fan el Xina de Händel, que no sé, una o dues funcions amb concert, i el Orfeo Eurídice de Gluck amb concert, que no és pròpiament barroca, tampoc.
No, però bueno, sí que se suposa que hi haurà criteris històrics, no sé qui ho interpreta.
Sí, l'Orfeo Eurídice de Gluck vindrà el René Jacobs, i el Xina ve el... no sé si serà bo o dolent el Minkowski, que ara acaba de... està en el Liceu en aquests moments perpetrant la trilogia de Ponte de Mozart, que, bueno, no en parlem aquí perquè no és el seu lloc adequat, jo l'he vist allà i, mare de Déu, senyor, no es pilla confessaos.
Bé, en qualsevol cas, la música barroca té molts especialistes, molts conjunts,
sí,
aquí a Espanya, i el segell IBC Classical, doncs, els hi dona la possibilitat de sortir a nivell discogràfic amb projectes com aquest, que a més, fixa't que no és un repertori de barroc espanyol, sinó que té aquesta mirada cap al que seria, diguem, el repertori internacional, recuperant compositors i peces, sempre amb un estilisme i una interpretació, per dir-ho així, en un tram molt tècnics, de qualitat, i per tant un disc que els amants d'aquest repertori doncs podran conèixer de molt bona mà.
Sí, sembla que ja ho he fet al principi, però bueno, torno a fer, vull agrair a IBC Classical la seva generositat en proporcionar-nos tota la seva producció, i per això, com que, bé, procurem doncs parlar dels que són de música de vocal, de vocalitat. Algunes òperes, també, si recordeu, fa uns mesos vam parlar d'una òpera basca, que també havien editat ells, Maitena. Aleshores, per això s'havien acumulat aquests i dic, fem-los ja, perquè el mínim que podem fer és parlar-ne en el nostre programa, no? Ja que tenen aquests detalls amb nosaltres. Molt bé, la segona peça d'aquest disc que sentirem també és de Monteverdi i es diu Quel sguardo sdegnosetto, aquella mirada així desdenyosa, desdenyoseta. Sentim-lo. Sentirem el tercer CD d'IBS i ens continuem movent en el terreny de la música antiga. Tenim aquí un altre CD magníficament editat, com tots els d'aquesta discogràfica, que porta per títol Tàntalo. Tàntalo, ràpidament us explicaré el mite de Tàntal, que és una llegenda de la mitologia grega, no? És aquell senyor que per uns pecats enormes, un cop mort, el van condemnar a lo que era l'infern grec, que era el Tàrtar, em sembla que es deia, i el seu suplici era que estava allà enmig d'un llac i sobre d'ell tenia uns arbres fruiters amb unes fruites estupendament sucoses i guapes. Llavors, quan tenia gana, estirava la mà per agafar una fruita i l'arbre es retirava, amb el qual no podia agafar la fruita. I quan tenia set, baixava el cap per beure del llac i les aigües es retiraven. Per tant, la seva condemna, el seu suplici etern, era passar gana i passar set.
Sense morir-se,
tot i tenir-ho al costat. Aquest és el pobre Tàntalo, i així es diu aquest CD. En aquest cas, el conjunt instrumental que càrrec de la música es diu L'Harmonia degli Affetti. Els components de diverses nacionalitats, però amb predominància espanyola, dirigit per Alessandro Urbano, que deu ser italià amb aquest nom. Els cantants són espanyols tots dos, són la soprano Alicia Amo i el contratenor Carlos Mena, de qui la temporada anterior ja van comentar un CD també d'IBS, superinteressant. Te'n recordes? Fas una cara així...
Sí, no, ara no me'n recordo.
No me'n recordo. Sí, un que vam posar unes peces, uns madrigals molt divertits. I un que feia de pollastre,
sí.
Te'n recordes?
Sí, això sí, ara sí. Molt... No em ve la imatge al cap, sí, però ara sí. El d'això del pollastre sí que va donar a peu algun acudit d'aquests nostres.
Algun acudit dolent d'aquests. Però encara seguim aquí, vull dir, tan dolent no devia ser. Ara sentirem la primera peça escollida, que és Dolcissimo Sospiro. L'autor és Giulio Caccini, que fou un dels primers compositors d'òpera de la història. La que canta és Alicia Amo.
Doncs mira, tot aquest CD i l'anterior ens posen una mica en la línia del que era la fusió de la poiesis textual i la musical, és a dir, en aquella la reconfiguració fruit de l'humanisme, de la teòrica dels efectes, de l'exemplum a través de l'art, i de tota aquesta retòrica en què moltes vegades la música a través de recursos musicals exemplifica el que està dient el text i les sensacions i les emocions que vol despertar o que tracta aquella peça, Tots són compositors de vora també el 1600, de cada munt, de cada vall, monodia vocal, aquell recitar cantando amb acompanyament instrumental i, en fi, tenim una delineació en pàgines de tessitura força central, vull dir, no és un problema l'extensió de la veu, sinó la manera de dir i l'expressivitat i aquesta depuració estilística que aquest enregistrament doncs assoleix. Recordem que la majoria d'aquest repertori era música, en aquest cas d'aquest Tantaló, a diferència de l'anterior, que podia tenir altres funcions, però aquest concretament doncs és música domèstica. I que, per només il·lustrar una miqueta tot això que diem dels sentiments i la teoria dels efectes, recordem que, per exemple, Descartes, o Descartes, més ben dit. L'any 1649, a les passions de l'ànima, distingeix entre percepcions, sentiments i emocions i parla de sis passions: admiració, amor, odi, ambició, alegria i tristesa. Dic això perquè això, en certa manera, influeix en el context de l'època i dels compositors. I després, un any, just un any després, el jesuïta Athanasius Kircher, a la Musurgia Musicalis de 1650, ja parla de 15 efectes: amor, alegria, joia, debilitat, odi, un caràcter feréstec, entusiasme, serietat, modèstia, moderació, religiositat, compassió, pena, lament i tristesa.
Respira.
I tot plegat ens dona una mica aquest marc teòric per entendre també el que hi plasmaven els compositors amb aquest tipus de cançons.
Molt bé. Això que has dit de música domèstica no vol dir que sigui música d'estar per casa.
Bueno, no, que es feia en l'àmbit, diguem, privat. Allò que en Alemanya se'n deia house music.
Doncs. Molt bé. Escolta, una pregunta. Sóc una mica ignorant. Que has dit una paraula que no, de manera que l'expliquis, perquè no sé què és. Poiesis.
Ah, aquest concepte de poesia, però no en el sentit de poesia de text literari, sinó aquesta idea com d'elevació i de... Ara no m'ha acabat de sortir, però bueno, seria el...
La poesia com a expressió dels sentiments o alguna cosa
sí,
així, no?
Exacte.
El llenguatge de la...
Sí, de fet, no oblidem que en aquest altres arts, com la pintura i l'escultura, ja havien assolit un grau d'elevació i de distinció, com ser, per ser la poesia era com l'art més elevat, sempre ho ha estat, no? Fins que després, en el segle XIX, això canvia una miqueta. Però
perfecte. Bé, aquest disc conté diversitat d'autors antics, sobretot italians, alguns coincidents amb el de l'anterior CD, com ara Ferrari i Merula, però també té música de Bellerofonte Castaldi, Giulio Caccini, Marco da Gagliano, Domenico Mazzocchi, Niccolò Fontei Orcianese, Dario Castello i una compositora, Barbara Strozzi. I també Johannes Hieronymus Kapsberger, venecià de sang mixta alemanya-italiana, que a la seva època era conegut com Il Tedesco de la Tiorba. Això, encara que soni raro, vol dir l'alemany de la Tiorba, que tocava l'instrument, conegut amb aquest nom. Ja sentirem la segona cançó, que és Io v'adoro e non v'amo, de Niccolò Fontei Orcianese, t'adoro però no t'estimo, i és un duo en el que intervenen tant Alicia Amo com Carlos Mena.
Mira, és el que et podria cantar jo, a tu.
Ah, sí? Oi, oi, oi.
Com a presentador del programa, eh?
Ah, bueno.
Amor, Signore,
Bé, ara finalment anirem amb l'últim CD i anirem cap al segle XIX, amb una obra religiosa que és un Stabat Mater d'un compositor espanyol molt poc conegut, el malagueny Juan Bautista Cansino Antolínez, que no confonguem amb el baríton gallec Luis Cansino, el que d'aquí a no res veurem protagonitzant el Rigoletto Sabadell. El Cansino, compositor avui completament oblidat, va néixer el 1826 i va morir el 1897, va desenvolupar la seva carrera musical a Màlaga, bàsicament a la catedral de la ciutat. I aquest enregistrament és una labor malaguenya, ja que intervenen el cor de la catedral de Màlaga i l'orquestra filarmònica de la mateixa ciutat, dirigits per Antonio del Pino. Els solistes estan encapçalats pel gran baríton Carlos Álvarez, que us recordaré que també és de Màlaga, i els altres són la soprano Lourdes Martín, el tenor Luis Pacetti i la soprano Alba Chantar. Endevineu d'on són tots? Doncs això mateix. I la mezzosoprano Constanza Ávila, que no he pogut trobar d'on és, però sospito que també deu ser de Màlaga. Sentim-ne un fragment i després en parlem. És el Fac me vere tecum fleret, que canta Carlos Álvarez.
Implanto.
em diràs que això no sembla un vals, eh? O una ària de Verdi en lloc d'una obra religiosa, eh?
Home, no sé si dir-te una ària de Verdi, però sí, evidentment no ho diré.
Una ària amb ressonàncies verdianes, no dic que sigui tan bona com una ària de Verdi,
no,
però...
No, home, no, ja ens hem entès, ja ens hem entès. El que sí que hi ha, és obvi, darrere aquesta influència de la música operística, com passava amb moltes obres, no només cal pensar les misses de Rossini, o les peces sacres també de Donizetti, o fins i tot de Meyerbeer, i que en aquesta època, doncs, aquesta immiscució de l'estil operístic i, diguem-ne, fins i tot més popular en les obres religioses és molt freqüent. Recordem també, per exemple, el Miserere di Ilarione Slava, que era, a més, ell era sacerdot, però compositor d'òpera, i que el seu Miserere encara avui en dia s'interpreta per Setmana Santa, precisament, a Sevilla, i precisament aquest mestissatge de la música religiosa que se'n va de les concepcions més austeres habitualment promulgades per l'Església, doncs al llarg del segle XIX va promouent encícliques, motus propios com el del 1903, i per tant hi ha aquesta pugna, però en aquests anys del segle XIX, sobretot aquests anys centrals, doncs hi ha aquest estil absolutament que pertany al món operístic i a la música més, diguem-ne, més clàssica, i no tant de l'herència polifònica renaixentista o fins i tot barroca d'altres èpoques i altres intencions.
Una mica com el Requiem de Verdi que acabes de veure.
Sí. Bueno, però allà hi ha, fem un matís, allà hi ha Cant Ambrosià, i allà hi ha també fugues i formes que són més o menys estrictament, malgrat la teatralitat que hi ha i malgrat el tractament i la dimensió religiosa i espiritual, hi ha un component més, perquè el 1870 hi havia hagut una d'aquestes, diguem-ne, encícliques de l'Església que posaven a Palestrina altra vegada, bé, no m'enrotllo, però no, en aquest cas d'aquests compositors dels anys 40, 50 i 60, l'estil operístic és molt present i molt descarat, sí. I a vegades no es preocupen ni de posar un senzill cant pla, però bueno, era el que agradava i el que es feia.
Sí, sí, no, totalment, aquesta peça que hem sentit, la vaig acabar de sentir, dic, cony, sembla un vals o una cosa així, una mica.
Sí, sí.
Poc religiosa.
No he vist la partitura, però a mi em sona una mena de 3x8 com a compàs.
Bé, doncs molt bé, doncs avui, segons he dit en començar, hem parlat d'òpera, però sense res d'òpera. Però, això sempre, bon cant, Música d'èpoques i procedències molt diverses, i això ens agrada perquè ens enriqueix molt, la diversitat sempre enriqueix. Albert, com sempre, moltes gràcies.
A tu.
T'espero el mes que ve, el mes de maig, mes de Maria, de les flors. Ni te vamos todos con flores a porfía.
Ja deia? Ho saps, què diu la dita, no?
No.
Pel maig?
Cada dia un flamarí.
No, en flamarí carraig, home.
Bueno. I a tots vosaltres. Sí, perquè un flamarí cada dia.
Home, no. Sí. No ho aguanto ni jo.
Exacte. I a tots vosaltres només us dono de marge 7 dies, per tornar-nos a trobar. Feu bondat. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.